quotes pertinents. Així mateix, la condemna l'obliga a indemnitzar la víctima pels danys que va sofrir.
Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Amb Jaume Noguera.
Bon dia, són les 12:05. Benvinguts a donar-se a propera hora. Vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb el Consell per conèixer el programa Endinsa't a les teves emocions. És un problema dirigit a les persones joves i també als pares i tutors, perquè de cada vegada més joves reconeixen haver tingut algun problema de salut mental. De fet, 6 de cada 10 joves diuen que han tingut qualsevol moment emocional delicat. Parlarem d'endinsa't a les teves emocions. Després també, sense deixar el consell, avui estem d'enhorabona a tots els mallorquins, perquè avui a l'Atzís s'inaugura el nou Museu Marítim de Mallorca. Estarà a les voltes. Avui a l'Atzís s'inauguraran aquestes sales, però aquest cap de setmana se podrà visitar i fins i tot se podrà navegar per part de la mà. Està dividit en 5 sales, la nostra història com a mallorquins. Penseu que vivim enmig de la mà, que hem nascut enmig de la mà, que som enmig de la mà. Per tant, no podem viure d'esquenes a la mà. Parlarem amb la consellera Roca i amb el director del museu, Albert Forés. A la nostra radiografia mallorquina parlarem d'una obra de teatre que ha escrit el nostre company Rafa Gallego sobre en Chocolate. Un personatge molt curiós que malauradament va morir molt jove, era un nin petit quan va morir, però era un ninet que vivia en el carrer, un nin gitano que en els anys 70 se va fer molt popular en el festival Sau Barroc, aquell festival que va ser el paradigma del hipisme a la Mallorca de la transició. I doncs Chocolate, ara la seva història i tragèdia passa a damunt dels escenaris de la mà de Rafa Gallego, amb qui parlarem a la nostra radiografia mallorquina. I per acabar, intentarem conèixer què és Mater Misericòrdia, una entitat que fa feina per persones amb discapacitat, però que no és prou coneguda, i per això li volem donar la difusió que mereix. És una entitat sense ànim de lucre, però que en el mateix temps dona feina, intenta formar en aquelles persones que poden ser independents, i per això parlarem amb Mònica Nebreda, que és la directora d'Empresa Social i Desenvolupament de Mater Misericòrdia. En tot això, en Yolanda Ruiz és a producció i en Lluís Menéndez en el control tècnic. Avui començam el Dia Mallorca. Meravellós, Turn to Stone, de Celeste Light Orquestra, d'en Jeff Lynne, un tema de l'any 1977, ni més ni manco, de l'àlbum Out of the Blue, un disc que no té pèrdua, perquè la veritat és que té unes cançons que no se poden deixar de banda, com Nit a la ciutat, Escolta'm ara, Mr. Blue Sky, Birmingham Blues, és una verdadera meravella, South of the Blue, el disc de Selected Letter Orquestra que avui recuperam amb Turn to Stone. Mireu, ara mos posem seriosos perquè parlam de que un 60% dels nostres joves, més de la meitat de joves, confessa haver patit en algun moment algun problema mental, com a mínim en els darrers 12 mesos. Davant d'aquestes xifres, Consell de Mallorca ha posat en marxa fa 10 dies el programa Endinsa't a les teves emocions, un projecte de salut mental juvenil. Saludem a Toni Fuster, conseller insular de presidència. Senyor Fuster, benvingut de Bellnou. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Avui tindrem més temps que l'altre dia, que vàrem badatear ràpidament per mort de les tempestes a Eivissa, però fa 10 dies vàrem començar ja amb la futbolista mallorquina Virginia Torrecilla, que va explicar la seva història de superació personal, perquè ella va patir un càncer fora de casa, lluny de la seva família. Com va anar? Degué ser impactant, emotiu, engrescador en el mateix temps? Com va ser?
Bueno, pues, tal qual, dia 24 de setembre varen començar el primer programa d'aquest... la primera edició d'aquest programa que es diu Endinsa't en les teves emocions, un programa que m'agradaria comentar-ho perquè quan nosaltres vàrem arribar l'any 2023, pues, varen posar en marxa a través de la Direcció Insular de Joventut pues, tota una sèrie de programes molt diferents a l'àrea de joventut, evidentment destinat a joves, i varen voler... posar també un programa que tractàs i abordàs un tema que vostè ha dit, que és un problema real de la nostra joventut, del nostre jovent, i és que hi ha molt de problemes en quant a la salut mental. I vàrem posar, l'any passat, vàrem posar ja en marxa un programa destinat no només a les joves, sinó especialment a les persones que tracten amb els joves, no? Els papàs, les mamàs, entrenadors de futbol, de bàsquet, de club d'esplais, perquè tinguessin eines per poder fer front en aquesta problemàtica. I enguany hem ampliat aquest programa, que ha començat dia 24, però que tindrà 9 edicions com a curs escolar, perquè mantengui una cada mes, i va ser na Virgínia que ens va explicar pues, davant del seu problema que va sofrir, un problema de salut, però que va afectar, evidentment, a la seva mentalitat i com ho va poder superar. Jo crec que és important dir-ho, l'arma més important, més perillosa a la vegada, però també més útil que tenim totes les persones, ja siguin joves o no joves, però en aquest cas mos dirigim a joves, és el cap, és el nostre cervell, és el nostre pensament, és la salut mental. Per tant, estem molt contents de la repercussió que va tenir aquest programa.
També hi ha molts factors que intervenen. Hi haurà pràcticament cada mes, a mitjan de mes, una conferència d'aquest estil. Parlareu d'identitat i autoestima, on també entra molt una altra conferència que parlareu de tecnopaties, perquè les xarxes socials, per exemple, avui en dia, i més després de la pandèmia, clar, de vegades veiem... Nosaltres no, perquè ja som més granats, però una persona adolescent, una persona jove... Clar, de vegades se pot autocastigar en la seva imatge, i això és molt perillós avui en dia. I de fet, crec que ho parlareu en diverses d'aquestes ocasions, no és així?
Pues sí, tractarem de molt de temes, perquè no només és un tema, vostè apuntava un, que és de les xarxes socials, que evidentment les xarxes socials són molt útils, ens han donat moltes facilitats, però també tenen un lado oscuro, no? Per dir-ho de, yeah. Per dir-ho de qualque forma. I el que farem és donar-li eines a aquests joves i a els professionals perquè puguin gestionar bé la xarxa social, perquè les xarxes socials ben utilitzades, evidentment, són un avantatge. Xerrarem de salut mental i de trastorns més comuns, d'identitat, d'autoestima, també d'imatge corporal, que també és una situació que molt de pits fa molt de mal en els joves de la nostra, societat i també de substàncies i altres addiccions que, desgraciadament, ja és un problema recurrent des de fa molt de dècades en els nostres joves, però que continua també sent un problema. En definitiva, el que tractarem són el que nosaltres hem identificat, i quan dic nosaltres me refereix que en els professionals tècnics que fan feina en el Consell de Mallorca hem identificat com els grans problemes que tenen els joves a l'illa de Mallorca. I també li vull dir una cosa, i és que estem posant en marxa un altre programa de salut mental que serà paral·lelo, que serà paral·lel en aquest, que serà imminent, que se posarà en marxa, que és específicament només per joves en els instituts de Silla de Mallorca que, evidentment, se vulguin adherir. Perquè, al fin i al cabo, el que volem fer amb aquest programa és donar-los eines i donar-los eines reals per gestionar les seves emocions. Jo crec que és una iniciativa que l'han de fer, és una obligació moral que té el Consell de Mallorca, ojalà no la tinguessin que fer, aquesta és la realitat, però, evidentment, tenim l'obligació moral de que els nostres joves sàpiguen que si tenen un problema, allà està l'administració, en aquest cas, el Consell de Mallorca.
I també parlareu de pressió acadèmica i esportiva, perquè no debades, ara afortunadament, jo crec que va ser d'ençà del cas de la gimnasta Simone Biles, persones que parlen obertament de si han tingut depressió o si tenen qualque trastorn emocional, però és que 6 de cada jove, de cada 10 joves, és que és moltíssima, estan parlant d'un 60%, més de la meitat, i clar, i tots els que no ho deuen dir, encara, per pressió, encara queda molt a fer, perquè per ventura, per aquesta pressió, deuen dir, no, jo puc, per ventura, hauríem de... És com parlar de... Antigament no es feia la paraula càncer. Poc a poc hem d'anar fent passes per llevar-nos segons quin tabús de damunt, perquè segur que tot el que surt no és el que existeix. No ho creu?
Tal qual. Sí, senyor, és una molt bona expressió. Concretament aquesta que vostè diu, de pressió acadèmica i esportiva, serà el 8 de març. No? És vera. Que hi ha aquesta, molt de pits, aquesta pressió que nosaltres li hem dit acadèmica o esportiva, però que pot ser d'un altre o d'un altre tipus, inclús també familiar, qualque pic, o sigui, pressions venen de tots els sentits o àmbits. També és vera que nosaltres estem xerrant ara d'edats molt tempranes, però també és vera que hi ha joves que en els 18 anys o en els 19 ja estan fent feina i molt de pits també està la pressió laboral a l'àmbit que s'ambi que sigui. Per tant, de lo que se tracta és de donar-los a aquests joves i també als que fan feina amb ells, o estan dia a dia amb ells, eines perquè aquesta pressió se converti, o aquesta situació se converteixi no en una pressió, sinó en una oportunitat. És un poc combinar lo de la cultura de l'esforç, que és molt important també transmetre en els nostres joves, però també amb cura i que no se convertesqui en pressió acadèmica, esportiva, laboral o familiar.
De quina manera? Jo m'imagino que si posam en el cercador endinsa't en les teves emocions, veurem el programa, perquè és pràcticament una conferència cada mes. Endinsa't en les teves emocions, o a la pàgina del Consell de Mallorca, m'imagino, perquè se faran en el Col·legi de Metges, a les 6:30 de mitjans de mes fins a mes de juny, fins a estiu. No? Però de quina manera podem assabentar de qui ve a cada conferència i de què va a cada tema? Perquè un pic cada mes, nosaltres ho anirem recordant, per ara perquè els nostres espectadors ho puguin saber. Posam endinsa't les teves emocions en el cercador, per exemple.
Exactament, sí senyor. Qualsevol Consell de Mallorca, el que són notícies, també cada mes sortiran la convocatòria, inscripcions, més que convocatòria, perdoni, que se puguin apuntar les persones que vulguin. També són nostres xarxes socials del Consell de Mallorca, me refresc sempre quan se faci la convocatòria, se recordarà, per tant hi haurà difusió. I al marge s'àrea, la direcció insular, a tots els col·lectius que ja han participat i tots els col·lectius que fan feina en joves, com federacions, per exemple, estic posant un exemple, una federació esportiva, pues rebran informació perquè se puguin apuntar. Per difusió no serà.
Sí, no, a més, jo ara mateix he fet la prova. He posat en el cercador, endinsa't en les teves emocions i el primer resultat és aquest i venen totes les dades. Importantíssim, parlar de salut mental i més de salut mental juvenil. Molt important verbalitzar, perquè els conferenciants i els assistents podran parlar i verbalitzar, crec, senyor Fuster, que és molt important. Quan un té un problema, verbalitzarò, parlarò, contarò. No, que no quedi de dins. No és així. No seria un poquet aquesta idea, també?
Aquesta és la idea final. És xerrar d'un tema que fa anys no se xerrava, però que és una realitat i se té que xerrar precisament per poder superar-ho i per poder superar-lo. I, a més, ho feim també, i m'agradaria dir-ho, de la mà, de qualque forma, o amb la col·laboració del Col·legi de Metges de les Illes Balears, que és entitat, el col·legi professional, que ens deixa la seva instal·lació per poder tractar aquest tema, i ho vull agrair també públicament en el col·legi de Metges.
Nosaltres vos anirem recordant que, a més, el tema de la conferència s'hora, que sempre serà dels 6 i mitges, en el col·legi de Metges, i es ponent. Senyor Fuster, moltíssimes gràcies una vegada més. Aquesta setmana l'hem molestat molt. Moltes gràcies, senyor Fuster.
Vostre no molestau i, a més, sou un altaveu per poder també solucionar aquest tipus de problemes. Moltes gràcies.
No faltava d'altre. Gràcies a vostre. Bé, de fet, nosaltres ara no deixarem el Consell de Mallorca perquè parlarem d'una gran notícia. S'inauguració avui a les 6 del Museu Marítim de Mallorca, a ses voltes.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. IB3 Ràdio és participació.
Dissabte, a partir de les 4 del capvespre, segueix el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en Joc.
Pendent de tot, com sempre, Miquel Verger, i narra la veu del Mallorca, Toni Fuster. Dali, Toni!
En directe des de l'estadi de Sant Mamés, Athletic Club de Bilbao, Reial Mallorca.
Després de la primera victòria mallorquinista, arriba l'hora de la veritat. Moment de demostrar la millor versió.
Una altra jornada de tensió, nervis i màxima expectació.
La tensió muy, muy grande, estaba sudando.
I a més, seguiment del partit de primera federació, UD Eivissa, Nàstic de Tarragona.
És gol, és gol, 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 gol.
IB3 Ràdio, sentiment i passió per l'esport. Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te digués.
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Estàvem escoltant Sailing, navegant, del mestre Rod Stewart, perquè no s'ha mogut una cançó millor, perquè avui estan d'enhorabona tots els mallorquins. Avui s'inaugura el Museu Marítim de Mallorca, se reinaugura, obre les seves portes a les voltes, serà a les 6, i a més també hi haurà una exposició temporal titulada d'Irene Gaià, titulada Talassa, que vol dir mar en grec, precisament. I també demà hi haurà un poquet de navegació per part de la mà, de 10:30 a 2, que si idea de que la catedral se fes allà és perquè se reflectís el demà i el cap de fi és part de demà. En Pere Nicolau va pensar d'aquesta manera. Saludam en els artífecs d'aquesta meravella que serà el nostre museu marítim. Primer de tot, a doña Antoni Roca, vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca. Benvinguda.
Molt bon dia.
I enhorabona, perquè també és molt esperat aquest museu. Albert Forés, director del museu, com estàs? Nerviós?
Molt
content?
Bé. Estic molt bé, molt nerviós i molt content.
I també saludam en Jaume Ferrando, que Jaume, vosaltres sou també de l'associació d'amics de la navegació i el patrimoni marítim, i per vosaltres també, Jaume, m'imagino que deu ser avui un gran dia, perquè si a Mallorca no hi ha un museu marítim així com toca, no hi ha des enlloc.
Hauria de ser, dia, jo crec que és primer de tot, vull dir, nosaltres som mà i hem viscut arran de mà. I jo crec que això mos identifica, esperen que per bé, però vull dir que duim la història marítima a la mà, a la salda dins les venes.
Consellera Roca, un museu imprescindible, també feia molt de temps que estava tancat, se podrà visitar tot l'any, de dimarts a diumenge, de 10 a 5, com s'ha construït, perquè crec que se divideix en 5 sales, ara parlarem d'una d'elles, però era imprescindible. Si a Mallorca no hi ha un museu marítim, no hi pot haver allà més del món, no?
Sí, jo crec que avui és un dia important i també emotiu per nosaltres, perquè quan fa un any i 9 mesos vàrem haver de prendre aquesta difícil decisió, perquè evidentment no és una decisió fàcil ni que faci ganes prendre, no?, d'haver de tancar un espai com el Museu de les Voltes, però per responsabilitat el vàrem haver de tancar i no hi havia, bueno, sistema de seguretat, no funcionava, no hi havia pla d'evacuació, ni antiincendis, ni aigua a les mangueres, i vàrem prendre aquesta decisió i hem estat fent feina tot aquest temps, i ara per primera vegada reobrim el museu, i a més de que complim en tota la seguretat, ho feim amb un pla, amb una museïtzació, no? Ara tenim un museu on se conta la història del patrimoni marítim de la nostra terra, i jo crec que és, com dèiem, de rebut a una illa com està, amb enrevoltada per la mà, poder tenir un museu marítim amb un projecte museogràfic com el que la ciutadania podrà veure, pues era ja hora, i ho feim amb molta il·lusió que aquest any i 9 mesos puguem tenir aquesta reobertura. Jo crec que hem complit, de qualque manera, complim amb la cultura, amb el patrimoni marítim i amb tota la ciutadania, i jo esperen que a partir d'avui ho puguem disfrutar tots junts.
El director d'aquest nou museu marítim serà Alberta Forés, una persona vinculada en el patrimoni, a l'arqueologia, tot el que siguin coses antigues des de fa molt d'anys. Albert, primera sala, hi ha 5 sales. La primera sala se diu descobrir un pantalà tradicional, hi ha embarcacions com una llanceta felanitxera, que jo no sabia ni què és això, de l'any 1904, o un gussi descobert del mestre d'aixa Pep Prats. És a dir, petites joies, així com diuen que hi ha joies sobre rodes i joies sobre la mà. D'on heu tret aquestes peces?
Bé, això després en Jaume em puntualitzarà o te podrà aprofundir més en el tema, eh? Però això són una col·lecció d'embarcacions que els amics del Museu Marítim de Mallorca han anat recopilant al llarg del temps, gairebé ja fa més de 25 anys, bueno, que el patrimoni flotant, sobretot embarcacions menors, anava desapareixent, i ells van anar guardant, primer Porto Colom i després a les coves del Castell de Bellver, diferents tipologies d'embarcacions que foren significatives per la flota tradicional mallorquina. Llavors ja, com ho heu dit, hi ha un bot felanitxer, que és un tipus de bot que es fa a Porto Colom, llavors hi ha gussis, hi ha pasteres, una mica representatius d'aquesta flota tradicional que ara visibilitzem i que convidarem a partir d'aquest espai a que la gent vagi als diferents ports de Mallorca a veure si els va localitzant i a veure si es pot distingir entre els que són de fusta i els que són de plàstic i donar a conèixer tota aquesta tradició i constructiva.
Jaume, és a dir, vosaltres sou els brusquers aquests que quan veus que, per exemple, fa 30 anys la Balear estava a punt de... Vinga, no, alerta, com els amics de l'aviació, que el DC-3 és coronado, alerta, a rescatar joies que estan a punt de perdre-se. M'imagino que vos heu de posar en contacte cada dia, perquè, per exemple, aquest snipe, que jo la paraula snipe no la sentia dit des de feia 50 anys, del mestre Cardona, tot això ho d'estar tot el dia. Escolta, alerta, que aquí ha vist a dins un escà de banya bufant, he dit tal cosa. M'imagino que funcionava així, no?
Sí, i realment la gent, hi ha gent que encara té consciència de lo que té i abans que se deixi perdre, mos ho ha oferit. Vull dir, nosaltres venim, fem, diguem, dins d'aquesta associació des de l'any 78, intentant recuperar tot el que se pugui. Vull dir, ja no només patrimoni d'embarcacions, hi ha molt de patrimoni, dir patrimoni menor, qualsevol peça que s'ha utilitzat en un art de pesca o a una barca, vull dir, les ceràmiques que empleaven els pescadors, hi ha moltes de coses que pràcticament han desaparegut, però sempre anant gratant a veure si trobam qualque cosa per testimoniar tot una època que, en la que ha assistit, que han estat moltes, perquè ara totes d'utilitzar i després tirar.
Comprar, sí.
Sí, de plàstic, i clar, però tot el que és peces de fusta i tal, i hem anat, efectivament, hem anat guardant, perquè sempre hi ha dins la precarietat, sempre hem actuat dins la precarietat de mitjans, i cercant qualcú que m'ho deixés un espai per guardar aquestes barques, que ara s'han cedit les barques, i tenim també uns motors que s'han cedit en el Museu Marítim, i efectivament, vull dir, des de institucions que podien tenir una embarcació, que ja no té l'autoritat portuària, algú sí venia de la meva època, de l'autoritat portuària, dels pocs que queden, clar. Vull dir, és que, clar, són exemplars, el lleut en queden més, però cada vegada també s'estan posant de baller i arrobé, i s'estan perdent.
I la majoria que queden són de fibra, ja no
sí,
són
de, vull dir, de fusta. La gent que té lleut de fusta, el manteniment és molt... molt alt.
Tot.
I ja no pal,
com persianes d'alumini o persianes de fusta.
I ja no pal d'una embarcació un poc més gran, vull dir. Que...
Consellera, a la segona sala se parla de quina és la nostra relació dels mallorquins al demà, què és el que mos defineix com a illa. Com preservar el patrimoni marítim? És que vivim enmig de la mar, no? El rei en Jaume II deia el meu regne enmig de la mar. No som conscients, els mallorquins, que vivim enmig de la mar? Som els únics que poden dir això.
Sí, efectivament, jo crec que precisament no, per això que a vegades, com que ho tenim sempre allà, mos en oblidam, no? I una feina molt important del Museu Marítim, jo crec que és aquesta, no? Fer aquesta difusió, aquesta divulgació i també aquesta conscienciació de que vivim a una illa en revoltats de la mar i que és un ecosistema que hem de mantenir i que per mantenir-lo l'hem de conèixer, clar, no? I hem de conèixer quina és la seva biodiversitat, que com la podem mantenir, com hem de no embrutar o empitjorar els nostres mars i també molt important aquesta conscienciació sobre el nostre patrimoni marítim, el patrimoni subaquàtic, que també hi ha a la nostra terra i que hi ha molt desconeixement també en aquest respecte, i jo crec que una funció important d'aquest museu és precisament aquesta, no? Difondre, fer conscienciació sobre la biodiversitat de les nostres illes i sobretot aquest patrimoni que hi ha, que s'ha de donar a conèixer i que sobretot entre tots s'ha de conservar, no? Perquè els primers interessats en aquesta conservació hem de ser nosaltres, clar, els que habitam aquesta terra, i per això és fonamental, i esperam que sigui un espai que jo crec que estan per grans com per petits, no? Fins ara hi havia hagut molts escolars que anaven en aquest museu, i esperam que així continuï sent, que rebin moltes visites de famílies i de gent que vulgui conèixer un poc més el nostre patrimoni, com no, doncs dels visitants que també arriben a la nostra illa.
Albert, i de bona utrat la memòria de quan se va fer el Museu Marítim de l'any 1951, un col·leccionista en arrastre de Madrid.
Sí.
Una peça de fa 74 anys. Això també han de donar gràcies en el cel que mos ha posat això. Sí, no, sí. Albert?
Quan coses...
tu, que ets un brusquet també d'aquestes coses, quan te varen dir que tindries això en el teu museu que dirigiries, que...
Bueno, de fet, és la primera peça que veurem a l'entrar al museu. O sigui, entrem a la recepció, quan entrem a les sales, o sigui, a part del pantaló de les embarcacions, quan ja entrem a la sala d'immersió, que és el que ha comentat la consellera, veurem aquesta peça. Vull dir que és una peça que es va trobar això al Rastre de Madrid i és una joia perquè descriu totes les obres que es van fer al Consolat de Mar per poder fer el Museu Marítim de les Balears l'any 51, i també hi ha totes fotografies de com era l'exposició en aquell moment,
que maco,
els objectes que hi havien exposats, i tota una sèrie d'inventari, tot el catàleg en totes les peces que estaven exposades. Clar, això ha sigut una eina també fonamental per fer tota una recerca que ha fet el company del Jaume Ferrando, el Manuel Gómez Planas, en localitzar aquestes peces, no? Que moltes estaven al Museu de Mallorca, perquè en Xavier Pastor, que també va ser dels primers en fundar l'Associació dels Amics del Museu Marítim, les va custodiar per portar-les allà. Llavors, moltes les tenen localitzades, però, bueno, altres han sortit.
També parlau a la sala d'immersió, que ara no anàveu, de qui i com som els mallorquins, els primers pobladors, peces arqueològiques. No hi ha acord sobre quin van ser els primers pobladors a les illes. Òbviament, els primers pobladors van arribar quan se va inventar la navegació, no de cabotatge, no? Sinó la navegació a mar obert. Però ara fa poc han trobat un pont submergit per de vell Manacor que... És a dir, ni tan sols sabem quan vàrem arribar als illencs. I d'aquí parlau un poc, de primers pobladors, Antonio. És que els illencs són... Tots els illencs en el món, els japonesos, els cubans, els canaris, tenim la nostra pròpia identitat i idiosincràsia. No som com la resta de... Vivim a la vora de la mà, de vegades d'esquenes a la mà. És molt curiós, això. M'imagino que en aquesta sala, immersió, qui som els mallorquins?
Sí, efectivament, efectivament se fa un relat de tota aquesta història de la nostra illa des del principi, des dels primers pobladors que vàrem arribar i avançar. Així és una línia cronològica, la que podem veure en aquesta sala, que mos conta un poc més de la nostra història, no? I, a més, també ho contam, aquesta història, de diferents formes, perquè el que hem aconseguit és fer un museu més accessible, de manera que hi pugui anar tothom, si senti ben arribat. Hi ha tots els panells, per exemple, que hi ha també en aquesta sala, que quan dic conten la història cronològica estan fets amb lectura fàcil. També hi ha codis QR amb llenguatge de signes, o també braille, i també se poden connectar amb implants coclears, els vídeos que hi ha. Per tant, és un espai que és per tothom, no? També s'ha fet un espai físic amb una trajectòria que va per dins el museu, que és fàcil per totes aquelles persones, pues, o per una cadira de rodes, també les portes, i també s'ha millorat la senyalització del museu de les voltes, perquè és un espai que si no saps que està allà, no hi vas, no? Per tant, no sabeu si no saps què és, i també ha millorat aquesta senyalització, i en definitiva jo crec que això aconseguirà d'un més gent en el museu i que tothom s'hi senti ben rebut per conèixer, no?, aquesta història que xerràvem també, que conta la història marítima i de la nostra terra.
I abans de la sala final, que xerra de les reserves marines, ja també se parla d'escorcerisme. M'imagino que és inevitable parlar aquí del capità Antoni Barceló, que era sord, no sabia llegir ni escriure, i va ser l'únic civil que va arribar a general. El capità Antoni, si el rei d'Espanya tuviera otro como Barceló, Gibraltar seria d'Espanya i de los ingleses no. I aquesta coplilla es tens del capità Antoni.
Jo, lo de que no sabia escriure ni llegir...
La llegenda.
Un senyor que firmava contractes d'aflatament en l'estat per tenir el correu de Barcelona.
Però va ser un personatge
imprescindible. Ara, quan va fer els 300 aniversaris, se li va dedicar una exposició preciosa a Santa Creu, i seria un personatge, diguem, a destacar.
Però també parlarem del comerç en les Amèriques, perquè d'aquí va venir el drac de Nacoca, perquè si no ja me diràs el drac de Nacoca com va arribar, si no va arribar a dins un vaixell que venia de les Amèriques, de les drassanes mallorquines, no? M'imagino que parlareu d'Astilleros Palma, que estava allà on era ja part de la quarantena. Allà hi havia Astilleros Palma amb un pont que se movia. Vaig conèixer Don Pep Palmer, un dels darrers mestres d'Aixa, que van fer feina. I també de l'esclavisme, allà, fins i tot. L'esclavisme, Albert?
Sí, xerrem un pot de tot, perquè obrim portes a debats contemporanis que hi ha ara mateix. Això és un tema que s'està revisant molt, perquè, clar, hi ha un moment que hi ha molt de comerç d'esclaus, i aquí participa tothom.
Clar.
Llavors, no és el nivell dels anglesos ni nord-americans.
Han aixecat l'assaig. Van venir els turcs i se'n
van
endur
la meitat de Menorca. Els claus hi ha per totes bandes. Els que guanyen les guerres, ara no, però antigament els feien servir per mà d'obra pels seus estats i els seus imperis. Llavors, és un tema que també surt. I com altres temes que anem tocant. Perquè, clar, el Museu Marítim, l'espai és el que és, que abans en xerràvem amb en Jaume, i aquí obrim portes a exposicions temporals futures, a línies de recerca, i anar treballant sobre la construcció de tot aquest patrimoni.
Com serà? La festa és avui a les 6, hi ha música, hi ha ballada popular, les 6 i les voltes.
Sí, efectivament, esperam a tothom que serà ben arribat en aquest nou espai, amb aquesta recepció, però evidentment visitar el museu i després també hi haurà ballades, hi haurà concert i una degustació de cuina marinera que els pescadors mos cuinaran una magnífica fideuà, així que convidar a tothom que s'apropi a les voltes avui o aquest dia és que hi haurà festa grossa i si no, pues ja a visitar aquest museu que ja romandrà obert.
I demà de matí, de 10 i mitja a 2, les famílies que vulguin, a més crec que farà bon temps demà, se podrà fer una volta per part de la mà en barca, i recordeu que el museu de Mallorca serà obert de dimarts a diumenge de 10 a 5, i són 5 sales. No teniu excusa. Heu d'anar, perquè si sou mallorquins, viviu enmig de la mà, vos agradi. Oh, no. Jaume Ferrando, d'amics del Museu de Marítim, Albert Forés, flamant, nou director del Museu Marítim de Mallorca, enhorabona, perquè saben que per tu és un repte que te fa molta il·lusió, i consellera Roca, com sempre, moltíssimes gràcies. L'altre dia li vaig dir que l'haurem de posar en nòmina, perquè tot el dia la tenim per i vetre.
Un plaer,
gràcies a tots tres. Escoltarem dos consells i continuem el dia a Mallorca.
Tres radios, cultura.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina, amb Joan Ferrés.
Moment per saber-me què fem a Mallorca i avui parlàvem de teatre, Joan.
Sí, Jaume, ja saps que el divendres ens agrada saber proposar i veure què farem els mallorquins i mallorquines perquè cap de setmana, amb uns plans interessants que sempre ens agrada proposar. I avui parlant d'un pla que, de fet, podeu gaudir avui, ja que a la 9 del vespre arriba al Teatre Principal de Palma, Chocolate.
Aquest som jo. Estès en terra un descampat. Allò és la murada. I a darrere la seu. Mort per sobredosi. Però la premsa del Sant Demà va xerrar de muerte misteriosa de un muchacho.
Rafael Durán dirigeix aquest test sobre una figura ben curiosa de Palma, un nen que va morir tràgicament als 13 anys i que va deixar darrere un gran talent musical i un carisma que encara recorda i una història que, com veus, és contada. Toni Gomila, Lluqui Herrero, Joan Carles Bellviure i Luca Bonadell són els protagonistes d'aquesta obra i qui es va encarregar de fer la dramatúrgia va ser Rafa Gallego, el nostre company presentador del programa L'Aviador, que ja poden saludar. Rafa, què tal, com estàs?
Com estàs, Joan, Jaume, company?
Bon dia, Rafa.
Rafa,
bon dia.
Content de conversar amb tu. No hem parlat aquí a Iveta Ràdio moltes vegades d'aquest xocolata, però avui el dia Mallorca ens feia gana recuperar-ho per fer també recordar el que dèiem. Avui representa el Teatre Principal de Palma. Parlant de José Esteves de la Concepción, més conegut com a Chocolate, i el seu descobriment, per dir-ho de qualque manera, va ser que abans en parlàvem amb en Jaume en el mític Seu Barroc de l'any 1977, no? Què va passar allà? Perquè per mi va un nin va arrencar a cantar, no?
Va passar això, que va pujar a l'escenari de manera improvisada i se va ficar la butxaca tots els espectadors que havia en el Seu Barroc d'aquell any. En Chocolate se li deia així per el seu color de pell, era de família de gitanos portuguesos, i va tomar totes les barreres socials que te pots imaginar. Ell pertanyia a una classe social la més baixa en aquell moment, els gitanos portuguesos que arribaven a Palma se dedicaven a la ferralla, i aquesta manca de recursos no la va impedir transitar ambients que no li tocava ni per edat, ni per això mateix de la classe social. Va ocupar-se d'Aragonera, en aquella mítica ocupació d'ecologistes conscienciats que va evitar que l'illot s'urbanitzés. Va assistir a assemblees d'entitats ecologistes, sindicats, va pujar a l'escenari del Seu Barroc, va tocar amb en Sabina, va tocar amb els bohemis de l'època. És a dir, és un personatge fascinant que jo descobreix que a partir de l'assaig d'en Tomeu Canyelles, l'historiador, m'enamor d'aquesta figura, del misteri que envolta també a la seva mort, i decideix fer un test teatral.
A més, en aquesta obra de teatre, ho planteges, explica'm-nos, perquè ho planteges a través d'una investigació, no? Una periodista que investiga sobre la seva mort.
Sí, és a partir del llibre d'en Tomeu. Allà, evidentment, mai se va saber de què havia mort Chocolate. La tesi oficial, la teoria de la policia, va ser que bueno, va ser una sobredosi, i aquí va quedar la cosa. Mai se va saber, mai se va conèixer l'autòpsia, els seus amics ho van demanar, però no ho van aconseguir. I el llibre de Tomeu, d'en Tomeu, deixa molt d'interrogants, perquè evidentment no havia documentació ni testimonis, diguem, que concretàs el motiu d'aquesta mort. I jo el que faig és estirar d'aquests fils, tornar a parlar amb gent que havia conegut a Chocolate i que surten en el llibre d'en Tomeu, i d'altres que no. I el que faig a la dramatúrgia, el test, és especular sobre diferents morts o diferents maneres de morir que me varen contar. Però jo vaig recopilar, Joan, fins a 7 o 8 teories.
Mira. I encara no hi ha... No sé si t'ha convençut una més o altra, o veus una més probable, o manco, no? Si ha coincidit més, o està tot en l'aire, en aquest sentit.
Està tot en l'aire. Jo el que tinc bastant clar és que en Chocolate el varen matar. D'alguna manera és la tesi de l'obra. Si no algú en concret, una societat que no és capaç d'impedir que un nen de 13 anys acabi estirat en allò que és ara el parc de la mà amb una xeringa de vora, això és un fracàs de la societat. Per tant, si no va ser algú en concret, que probablement sí que va ser una societat que no va saber protegir a un nin que, més com tu has dit al principi, tenia un carisma que no se l'acabava.
Rafa, has parlat amb qualcú de músics que encara queden d'aquella època o persones... Has anat pel teu compte amb les informacions que van sortir en els diaris? Ho dic perquè encara hi ha molt de músics que van participar en aquella època, en els que va tocar, que són vius, tenen 70 i busquen...
Sí, sí.
Però t'has estimat més no intoxicar-te en la versió d'altres persones i documentar-te tu pel teu compte? Com ho has fet?
No, he parlat amb músics que varen tocar amb ell al Centre de la Guitarra, que ja no existeix, però que va ser un centre neuràlgic de moltes coses que passaven a Palma en aquella època. He parlat amb ecologistes que varen estar amb ell a la Sadragonera i fins i tot que varen fer amistat amb ell. He parlat amb gent que ara té l'edat que tindria en Chocolate, al voltant de 60, i que jugaven amb ell quan anava d'allà. Allà tenia un amic, el Rubio, en Marc Auren, que encara existeix. He parlat molt amb en Marc, el seu millor amic, inseparables fins que en Marc decideix anar-se'n a sa mare a Califòrnia i després tot sol a la Índia, que també és una història increïble. He parlat amb moltíssima gent que va conèixer a Chocolate Jaume, i a més, molta gent que se m'ha acostat quan han conegut aquest projecte.
Millor.
Sí, sí, que m'han cridat, que m'han aturat pel carrer. Escolta, jo vaig conèixer xocolata, cadascú té una anècdota i pràcticament tots ells tenen també una teoria sobre què va poder passar amb ell. És fascinant.
Que curiós.
Per cert, que he trobat interessant coincidència. Aquest dia estan parlant de l'arribada del portaavions Gerald Ford.
Sí.
I crec que en xocolata era època que n'arribaven també, no sé si era Kennedy o un d'aquests, no? Portaavions que hi havia en aquella època, també, no? Que també arribaven a
Palma. Sí, l'Eisenhower. L'Eisenhower de la sisena flota. Sí, l'Eisenhower el que més venia. És curiós, perquè ara justament jo tenia una reunió perquè em pastilla, he passat pel passeig marítim i he vist aquest portaavió sí, i el primer que he pensat, evidentment, ha estat amb en xocolata. Sí, ells davant, ho deien anar a les roques per comprovar si havia arribat o no el portaavions de la sisena flota, perquè allà havia negoci per molta gent, pels comerciants, per les prostitutes, pels camells, i també per en xocolata, que feia un poquet de conseguidor. En xocolata tenia una part molt lluminosa, era un nin prodigi que cantava com els àngels, però tenia una part fosca que derivada de la seva condició social. S'havia de cercar la vida. Ell tenia una frase molt bona, que ens contava en Marc, el seu millor amic, que era, mira, jo quan som a d'allà amb tu i amb els teus amics bohemis puc ser un nin, però quan som a Palma he de ser un home i m'he de cercar les garrobes. Clar. I si havia d'aconseguir cocaïna o prostitutes o prostituts a un marina de la sisena flota, ho feia.
Mm-hmm. Mare de Déu.
I de Rafa, moltíssimes gràcies. Fem aquesta darrera convidada avui al Teatre Principal a l'obra Xocolata a partir de les 9 del vespre i seguirem en contacte, com sempre, Rafa, noves històries que mos proposis i també diàriament...
Moltes gràcies, companys.
Gràcies, Rafa.
I enhorabona.
Gràcies, Rafa.
Adéu. Adéu.
Ja ho veus, no sé si queden xocolates, Jaume, encara. S'intenten tropes, encara. Jo crec que sí, eh?
Jo crec que, malauradament, sí. Joan, moltíssimes gràcies. Nosaltres ara d'aquí un minut parlem amb l'entitat Mater i Misericòrdia. Volem conèixer quina és la feina que fan. Una feina molt dura i molt important.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. How I wish, how I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl. Year after year. Running over the same.
Sempre és bon moment per escoltar We You Are Here, que a Pink Floyd varen dedicar a Syd Barrett, el membre que va deixar el grup per voluntat pròpia. Tant de bo fossis aquí, significa Wish You Were Here. Bueno, parlem ara un dia més, perquè ens agrada parlar d'aquestes entitats que fan aquesta feina silenciosa, sense fer renou, dia a dia, però ajudant a persones que han de menester una mà. Avui parlant de Mater Misericòrdia. Se va crear fa 61 anys, sense ànim de lucre, i atén a persones amb discapacitat intel·lectual durant tota la seva vida. La van fundar originalment les monges franciscanes de la Misericòrdia en un primer moment enfocada a donar assistència sanitària només a nines, però amb el temps se van estenent i ara atenen a 1.600 persones. Saludem a Mònica Nebreda, que és directora d'Empresa Social i Desenvolupament de Mater. Mònica, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, muy bien, ¿y vosotros?
Encantat de saludar-te. Bueno, feis tot en un, donau serveis sí. Com escola, centre de dia, servei ocupacional, habitatges supervisats, oci, club esportiu. Sou com tot en un, mare de Déu. I això, m'imagino que la coordinació ha de ser vital, perquè és una maquinària molt, molt, molt difícil d'engirgolar, no?
Pues la verdad que sí. Lo que pasa que nosotros, bueno, como tú has explicado muy bien, atendemos a las personas con discapacidad intelectual a lo largo de toda su vida. Y entonces, pues, vamos dándoles servicio para cubrir sus necesidades. Aparte, nosotros pues tenemos un modelo centrado en la persona y por lo tanto, pues según lo que ellos van necesitando, pues nosotros vamos cubriendo.
I vosaltres, la vostra empresa social, com a empresa social, teniu com a missió generar oportunitats laborals i formatives però per persones amb discapacitat. És a dir, probablement un dels reptes més difícils, perquè vos dividiu en àrees, hostaleria, restauració, cuina, un cremull de coses.
Así es. Mira, mi responsabilidad se centra en la planificación de la estrategia de lo que es la empresa social de Mater. Por lo tanto, pues me toca organizar los recursos, distribuirlos por las diferentes líneas de negocio y adaptarlos al mercado. Luego también pues tengo que garantizar que los puestos de laborales sean estables. Y también tenemos que responder pues a las demandas que nos hace el mundo exterior, o sea, lo que nosotros estamos trabajando en la empresa social.
Les àrees formatives de, per exemple, hostaleria, restauració i cuina, jo m'imagino que una vegada adquirida experiència, la persona que pot ser autònoma va dirigida al turisme i m'imagino que està en contacte amb aquest tipus d'empresa, no?
Sí, sí. Nosotros, pues claro, no hay que perder de vista que la oferta turística en Mallorca, en Baleares, es enorme. Entonces, por ejemplo, sobre todo nosotros, todos los trabajadores que tenemos, que han terminado una formación dual, normalmente pues se especializan en cocina, en restaurante y bar, que son los camareros, y en limpieza. Por lo tanto, en hostelería pues tenemos un gran nicho, un campo donde podemos buscarles una oportunidad laboral.
I, bueno, també teniu producció agrícola ecològica. Ja, de fet, som fan i consumidor dels ous de Mater, que sempre compro. Ara digues tu a on ens poden trobar. La caixa és blava i posa Mater. Són d'aquests ous que posa no un número ni un, ni dos, ni tres, que són els dolents. Els tres són els dolents. Heu de mirar de menjar sempre un o dos. I dos de Mater posen zero, perquè són de producció ecològica. I són una verdadera meravella. La caixa és blava i així ens pot trobar... tot d'una, per fer un pot de propaganda, ja que estan parlant d'una entitat com Mater. On trobem posar, poden trobar productes de Mater?
Bueno, pues los podemos...
Jo no puc dir nom, tu sí que ho pots dir, però jo el compro cada dia a una determinada cadena de supermercat. Tu pots dir nom, jo no.
Claro, pues prácticamente les vendemos en todos los supermercados y hipermercados de las islas, o sea, les vendemos en Eroski, en el Corte Inglés, en todos los centros de Carrefour, y bueno, luego también les vendemos en pequeñas tiendecitas. También les comercializamos a través de hostelería y restauración.
Teniu una granja a Inca, és que teniu la granja.
Inca.
A Inca. Sí. I també un hotel a Ariany i una casa vacacional a Randa. Conta'm com funcionau, qui hi fa feina a l'hotel d'Ariany i qui fa feina a la casa vacacional de Randa, perquè imagino que són persones d'aquestes a les quals formau, no?
Exactamente. Nosotros tenemos tanto en la casa vacacional de Randa como en el hotel, aproximadamente directa e indirectamente damos trabajo a unas 70 personas. Nosotros nos encargamos de todo y a través, sobre todo, de estas personas, como te he comentado antes, que han terminado su formación en dual, pues las tenemos realizando la limpieza del hotel, la limpieza de la casa vacacional y luego también pues haciendo tareas de cocina y restaurante y bar en ambos establecimientos.
Bueno, i també podríem dir que hi ha dos Mater. Mater com a entitat de serveis a persones i Mater com a empresa social, perquè d'aquesta manera us podeu autofinançar, perquè si no seria impossible, no?
Sí, o sea, nosotros decimos que hay un Mater, somos todo uno. Lo que pasa que es verdad que tenemos unos servicios que atienden a personas según las necesidades que tienen. Entonces no coinciden todas las necesidades de todas las 1.600 personas que tenemos. Claro. Por lo tanto, unas necesitan un servicio ocupacional, un colegio, una vivienda y otras igual, pues lo que necesitan es una oportunidad laboral, que es lo que nosotros trabajamos en la empresa social. Por eso nuestro abanico es tan amplio y tan diferente.
I també els voluntaris. Imprescindible parlar dels vostres voluntaris. Conta-mos quin és el seu paper, perquè també són una peça fonamental.
Pues, por supuesto, los voluntarios son una pieza fundamental en Mater y así queremos que siga siendo. Les formamos, les cuidamos y bueno, les damos la oportunidad de que participen en un montón de actividades que llevamos a cabo a lo largo del año, como puede ser pues el campamento de la Colonia de San Jordi, salidas que hacemos de manera puntual y luego pues participan en actividades de ocio y de club deportivo, principalmente.
Sí, el campament de la Colònia que aquest estiu no hem parlat, que ha complit 35 anys. Si entrau en el cercador i podeu simplement Mater, el primer resultat que vos surt és la pàgina web de Mater Misericòrdia, per si voleu tenir més informació, per si voleu ser voluntari, si vos podeu posar en contacte amb ells. Mònica Nebreda, moltes gràcies per atendre-nos i sobretot moltes gràcies per la feina que feu les entitats com Mater, com altres dies hem parlat amb Mamadiva, hem parlat amb Esment, però jo sempre he dit el mateix, jo repeteixo una frase que li va dir en Xisco Antic en el GOP, Mater i entitats com vosaltres, si no existíssiu, vos haurien d'inventar. Moltíssimes gràcies, Mònica Nebreda, una ferrada molt gran i enhorabona per la feina que feis.
Muchísimas gracias y lo mismo, feliz fin de semana. Muchísimas gracias.
Igualment, bon cap de setmana. Ja ho ha dit la Mònica, bon cap de setmana a tots. Tornem dilluns a les 9 amb el dia i a les 12 amb el dia a Mallorca. Salut! Wish you